Benvinguts a tots i totes. Sou a Ràdio Vilafranca i això és Un Dia de Rock, on escoltem les joies d'ahir i les últimes novetats de la música que més ens agrada. Des del thrash metal i el hard rock fins a l'indie i el blues, descobrirem la música més canyera i les dades més sorprenents. Tot això amb la companyia de Cristian Gallardo. Hola a tothom i benvinguts un cop més, una setmaneta més a Un Dia de Rock. El meu nom és Cristian Gallardo i som al primer programa de 2023. A més, portem a sobre un refredat important el primer de l'any també. Volem arrencar amb moltíssima canya, amb un grup que va marcar per mi el final de l'any d'aquí, d'Un Dia de Rock, ja que va ser una revelació, tot i que llàstima que és un grup que ja es va dissoldre. Estem parlant de la banda de stoner rock Cayus, una banda que es va formar a Palm Desert, Califòrnia, l'any 1987 i que es va dissoldre l'any 1995. La vam descobrir aquí, a la Zona Zen, i a mi em va encantar. Té molts temes, amb molta distorsió, molt de fuzz, molt stoner, però el tema amb el que vull arrencar el programa, molt canyero, que és el Green Machine, que podíem trobar a l'àlbum de 1992, Blues for the Red Sun, un tema molt més rockero, però que continua utilitzant el fuzz molt, molt bé. A més, és que m'encanta aquest tema i destacar sobretot el bateria d'aquest grup. Té temes espectaculars. Així que arrenquem, donem pas als Cayus amb aquest tema anomenat Green Machine. secret del forn. Arrencarem amb les novetats d'aquest gener 2023 i és que tenim a Iggy Pop. James Newell Osberg Jr., nascut el 21 d'abril de 1947, atenció perquè té 75 anys, i ens ha tret un nou àlbum el passat 6 de gener per Reis. En Iggy Pop ens va treure un àlbum anomenat Every Loser amb el seu single anomenat Neopunk. Un tema al qual, després d'haver-lo escoltat un parell de vegades, sembla que se n'enfoti una miqueta o es fiqui amb aquest nou modern punk, aquests pentinats de color blau. Ell l'anomena aquests pentinats de color blau, aquestes, diguéssim, vacilades amb penjant imatges amb Rolls Royce, i són una miqueta, doncs, tot el contrari a el que ha sigut durant molt de temps el punk, que ha sigut rebeldia, que ha sigut anar contra el sistema, que és completament el contrari que li sembla Iggy Pop que fan tots aquests nous músics de punk. La veritat és que l'àlbum està molt, molt bé, amb moltíssima força. Recordeu que estem parlant d'un senyor de 75 anys i que no ha tingut una vida tranquil·la, amb moltíssims excessos de tota mena. Així que donem pas a aquest nou tema que ens presenta Iggy Pop, anomenat New Punk. Antigues joies. Continuarem amb una de les joies també de l'any 1992 de la mà de Megadeth en el seu àlbum Countdown to Extinction. Estem parlant del famós Symphony of Destruction. Una de les dades interessants per mi, en el meu cas, de Megadeth és que quan vaig començar a escoltar-los, perquè jo era pro Metallica, diguéssim que hi ha com una banda Megadeth Metallica, em costava molt, m'ha agradat sempre m'ha agradat els riffs, la guitarra, el que és la música en general de Megadeth, sempre m'ha semblat boníssima des del minut 1, però em donava la sensació de que la veu no acabava de quadrar amb la música, no? Tonalment, diguéssim. Però després de diverses vegades d'escoltar, sobretot Symphony of Destruction, li vaig acabar agafant el rotllo. I m'alegra d'alguna manera no ser l'únic, ja que el Rockfest de 2015, això ho estava parlant amb la meva exparella, i una noia que simplement es va girar a escoltar-nos anava assentint amb el cap, m'estava donant la raó a això, a que la veu sembla que no acaba de quadrar del tot amb la tonalitat de la música. Tot i així, ara us he de dir que per mi és un temazo i que Megadeth és la canya, així que escoltem el Symphony of Destruction dels Megadeth. Versions. Anem fins a Minneapolis, on es va formar el 2003 la banda Quiet Drive. Pels amics Brandon Lanner a la bateria, Andrew Hastings al baix i Justin Bonvier a la guitarra. Resulta que ells van escoltar uns temes que havia posat a internet el cantant Kevin Truck Miller i van contactar amb ell i van preguntar a veure si podien doncs, arrencar amb una banda. Ell, en Truck Miller, va decidir que era una molt bona idea i va afegir a la mescla el seu amic Matt Kirby. D'aquí va sortir aquest grup, Quiet Drive, que després es va estar un any i mig de gira donant-se a conèixer. Ara mateix a Spotify tenen 225.124 oients mensuals, no està gens malament. A l'any 2011 ens treien un àlbum de versions que es va anomenar Your Record or Spin i contenia una versió d'aquest tema que m'agrada moltíssim. Ja us he comentat algun cop que la música pop així dels 80, com per exemple l'Àfrica de Toto, m'agrada moltíssim. I aquí doncs, us portem una versió d'aquest tema de l'Àfrica de la mà dels Quiet Drive.
La cresta del gall.
Crec que en aquest punt ja heu d'estar tots una miqueta farts de que aquí a Un Dia de Rock repetim i repetim i repetim que Rise Against és una de les nostres bandes favorites i que probablement la tenim al top 1. Doncs per la cresta del gall d'aquesta setmana, ja que hem posat una miqueta de Iggy Pop al tret del forn, escoltarem els Rise Against en el seu àlbum de 2011, Endgame. Per mi, l'àlbum on comencen a madurar, no només com a banda, també com a persones, i fan un pop-rock una miqueta més madur, però encara mantenint la pura essència dels Rise Against. Diguéssim que d'alguna manera tenen com tres etapes. Els seus primers àlbums són pura rebeldia, antisistema. A poc a poc comencen a entrar una miqueta més en rebeldia anti aquesta societat que advent que tot seran ajudes pels més necessitats i després acaba sent una mentida molt gran. I, diguéssim, l'última etapa, la que tenim actualment, que, doncs bé, també no és que tinguin una edat molt, molt avançada, però ja fan una miqueta, una música una miqueta més tranquil·leta, que no està gens malament, però per mi l'època de maduretat perfecta dels Rise Against és aquesta, la del Endgame. Així que de la banda Rise Against de Chicago escoltarem aquest tema que s'anomena Disparity by Design.
Oh,
un monstre se m'apropa. El monstre d'aquesta setmana he de reconèixer que és molt fort i que hi parlarem per sobre per no deixar-vos amb aquesta destrucció. Però em va genial per parlar-vos de dues pel·lícules. Començarem per la, diguéssim, més suau, més senzilleta i per tota la família, que és una pel·lícula que es va estrenar el 8 d'abril de l'any passat. Estem parlant de Metal Lords. Deixeu-me de moment que us posi el tema en qüestió per sota. Com es deia, parlem de Metal Lords, una pel·lícula més comèdia dramàtica amb la qual en Jaden Lieberher, que per aquest nom no el coneixereu, però és en Bill Denbrough de la pel·li It del 2017, aquí interpreta a un bateria que, junt amb el seu amic en Hunter, fan un grup de death metal per, diguéssim, aquestes lluites de bandes que feien als instituts americans. Però doncs és una miqueta més comèdia, ja que doncs hi apareix una noia violoncel·lista de la qual en Kevin, que és aquí el bateria, està una miqueta enamorat i doncs hi ha una miqueta de riff i rafe amb el guitarra. Però la peli important que us volia portar i que per mi va passar desapercebuda va sortir el 8 de febrer de 2019 i aquí per això ve aquesta música que estem escoltant de fons. Una música molt fosca. Estem escoltant ara mateix el tema Carnage dels Mayhem. Lords of Chaos, que és com s'anomena aquesta pel·lícula, ens explicarà una miqueta la història d'aquesta banda noruega, els Mayhem, vist des dels ulls, diguéssim, del guitarrista Euronymous. Veurem una miqueta com va ser la seva història amb en cantant, en Death. Pels que sou més antics, poder recordeu aquesta història. Aquesta història us la vaig explicar un Halloween, poder fa un parell d'anys. Us explicava la història d'en Mayhem, d'en Death, de com era un noi doncs, que havia tingut un accident molt dur de petit, s'havia quedat quasi bé mort i des de llavors ell s'ho doncs, pensava. La peli, la veritat, que pels que ens agrada el heavy metal i més, és molt, molt interessant. Apareix al soterrani on, diguéssim, el black metal va néixer. Però també hi ha una altra cara, tot i que a vegades no sé ben bé per on agafar-la. I és que també hi apareix en Bark Vikernes, que segur que sabeu qui és. És qui va assassinar a Euronymous amb més de 20 apunyalades. Ell, ara, després d'haver-se reformat d'alguna manera, encara continua tocant en solitari, fent música One Man Band, i ell ha pujat un vídeo a YouTube explicant que, bé, en principi, diu que primer anaven a fer aquesta pel·li més enfocada des de la seva perspectiva, de la perspectiva d'en Vark, però al final van descartar aquesta idea i que la faran, doncs, com bé us he dit, des de la visió d'en Euronymous. Clar, ell no hi està gens d'acord perquè diu que d'aquesta manera molt del que expliquen és mentida. També remarcar que aquesta pel·lícula Lords of Chaos està adaptada del llibre. Per tant, també hi ha certes coses que ja han passat un filtre. Tot i així, una pel·lícula molt interessant a veure i que tinc moltes ganes de treure una horeta mitja per posar-me a veure-la, perquè a mi aquesta història, a més és que me la sé de pe a pa, i m'agradaria, doncs, contrastar si és cert o no. Per si ja se'ns ha acabat el tema de Mayhem, així que ja us dic, si us mola aquesta visió de com va néixer el death metal, la crema d'esglésies, i aquest grup de tres que van ser una miqueta bojos, mireu-vos aquesta pel·li, Lords of Chaos. Perquè ens dona la gana. Escoltem un perquè ens dona la gana rapidet de la mà dels Anthrax i una petita dada la qual jo no coneixia. El seu àlbum d'agost de 1990, Persistence of Time, trobàvem el single, a més, Got the Time, el qual era una versió. El tema originalment va ser escrit per Joe Jackson, un músic britànic que va néixer l'11 d'agost de 1954. A més, aquest tema també va ser versionat fa un parell d'anys, el 2021, pels Korpiklaani, amb una versió molt més folk metal. Però escoltem la que ens interessa a nosaltres, que és la versió dels Anthrax amb aquest Got the Time.
La zona zen.
Bé, doncs, entrem a la zona zen, on escoltarem una miqueta de stoner rock. Aquesta vegada la zona zen no fa honor a la banda que escoltarem, ja que és un stoner molt, molt canyero. Escoltarem a una banda que es va formar l'any 1983 a Montesano, Washington. Ells són els Melvins i des dels seus primers àlbums van desenvolupar moltíssim el grunge metal i a poc a poc van anar, sobretot, una de les coses molt interessants és que van aparèixer moltes vegades com a quartet i no de dues guitarres, sinó de dues bateries o fins i tot dos baixistes. Aquí dintre del món del rock i del heavy metal, que sempre s'han despreciat una miqueta amb els baixistes, dient que no se'ls escolta, doncs mireu, aquí tenim els Melvins, que a vegades n'han fet servir dos. Escoltarem el tema Honey Bucket, un tema que des del minut 1 que l'he escoltat dic, ui, aquest ha de colar. Sí que és veritat que hem escoltat els Caius i que ens han donat una molt bona distorsió de fuzz, però els Melvins us asseguro de que no es queden enrere. Si us ha anat agradant aquest estil, els Melvins els tindreu a la vostra hemeroteca, així que endavant, els Melvins, amb aquest tema Honey Bucket. El diable es vesteix de blau. El diable vesteix de blau, secció de blues. Incorporarem una banda que mai havia sonat aquí al programa, els U2, els U2, amb un guitarrista que l'hem mencionat infinitat de vegades, en B.B. King. Dels U2 parlarem d'un àlbum que va sortir el 10 d'octubre de 1988, en Rattle and Hum, el qual va ser un àlbum híbrid entre directe i estudi. I, a més, mencionarem una pel·lícula rock documental que també es va anomenar Rattle and Hum, The Rattle and Hum Project, el qual, doncs, recull experiències de la banda, a més, incorporant, doncs, altres músics i elements de blues rock, folk i música gospel al so dels U2. Amb una col·lecció de noves cançons amb artistes com Bob Dylan i B.B. King. I, a més, del cor gospel The New Voices of Freedom de Harlem. Doncs bé, va tenir molt, molt bona recepció, tot i que alguns crítics van acusar els U2 d'intentar situar-se entre les files d'aquests artistes de renom. Una cosa que em sembla, la veritat, innecessària.
La pel·lícula va recaptar 8,6 milions de dòlars, suposo que per totes aquestes males crítiques, però l'àlbum va ser un èxit i va vendre, va ser número 1 a diversos països i va vendre 14 milions de còpies. El tema en qüestió, When Love Comes to Town, a mi m'ha encantat i em sembla un tema genial i que no sé per què s'ha de dir que els U2 intentaven posar-se a l'altura de B.B. King, perquè probablement el que aquí estaven fent, com tots músics quan toquen amb grans músics, és doncs, que són els seus ídols. Al final, si tu tinguessis l'oportunitat, si et saps tocar una miqueta qualsevol instrument i et donessin l'oportunitat de tocar amb algú d'aquest calibre, com que estàs intentant posar-te per sobre el que estàs, és agraïdíssim. Així que escoltem els U2 amb la guitarra Lucille de B.B. King amb el tema When Love Comes to Town.
Love comes to town, I'm gonna jump.
l'última
i marxem. Aquest cop pel programa també tinc ganes d'acabar-lo no tan de baixona com estem acostumats. Us vull posar una balada de Motorhead que podíem trobar... Perdoneu, que podíem trobar a l'àlbum 1916, el novè àlbum d'estudi de la banda, que es va publicar al gener de 1991. Escoltarem el tema Love Me Forever, però abans d'això, una petita ensenyança de la mà de Lemmy Kilmister. En Mickey D, el passat 28 de desembre, recordem que en Mickey D ara és bateria dels Scorpions, va pujar una imatge a les seves redes socials que deia que havien passat 7 anys des de que en Lemmy va marxar. El temps passa molt ràpid. Ell ha estat girant arreu del món amb els poderosos Scorpions des de que en Lemmy va marxar i ha sigut genial, però els dies amb Motorhead estan incrustats a la seva columna. Són una part important de la persona que és, i la família Motorhead sempre ha sigut ferma com una roca. En Dee continuava dient a Lemmy, et trobo a faltar i penso molt en tu, però estic segur que el lloc on te siguis estàs encara roquejant i muntant gresca. Tinguem una gran celebració d'any nou i un increïble 2023. No, i com deia en Lemmy, no seguis a plorar la maleïda cervesa, pren-te-la. Així que salut per aquesta frase, no s'han de plorar les cerveses, sinó que s'han de beure. En Mickey D va ser bateria de Motorhead des de 1992 fins la dissolució l'any 2015. A més, va tocar amb King Diamond des del 85 al 89 i temporalment a 2003. Llavors, a partir de l'any 2016, que el tenim com a bateria dels Scorpions. I ara sí, tanquem el programa. Moltíssimes gràcies a tots i totes els que ens escolteu setmana rere setmana. I això és tot. Una abraçada a tots i a totes. I ens escoltem la setmana que ve. Thank you.